Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Una de les notícies segurament més impactants i més preocupants que es podia llegir aquest diumenge a la premsa era un article del Manel Pérez, del cap d'Economia de La Vanguardia, en el qual explicava que el sector econòmic financer, la banca especialment, estan començant a estudiar un escenari en el qual la inflació a casa nostra pugui arribar al 20%. Al 20%. Ens n'estem posant ja les mans al cap ara i la tenim una mica per sobre del 7%. Imagineu-vos què passaria si arribés al 20. Ho dic perquè només amb la inflació d'aquest 7,4% que tenim actualment, avui el preu de la llum arribarà al seu preu màxim. Estem parlant d'una mitjana de tot el dia, mitjana de tot el dia de 442 euros al megawatt hora. Això vol dir que hi haurà puntes. En moments d'aquest matí han sigut i tornaran a repetir-se de cara al vespre en què el preu de la llum superarà els 500 euros al megawatt hora. Penseu que l'últim rècord era del dia 23 de desembre, és a dir, just abans de Nadal, en 383 euros. Clar, el 40% de l'energia que consumeix la Unió Europea prové de Rússia. És veritat que en el cas concret espanyol, si posem la lupa concret a Espanya, aquesta xifra baixa substancialment, però a escala europea, que és el que al final ens acaba afectant a tots plegats, el 40% de l'energia que consumeix la Unió Europea prové de Rússia, i si la guerra es manté durant temps i temps, que és el que comença a semblar que passarà, això podria provocar aquesta escassedat de gas, i la conseqüència de l'escassedat de gas o de que es tanqués l'aixeta russa en el pitjor dels casos, el que implicaria, diuen els experts, seria una escalada brutal del preu de l'energia en general, perquè us ho hem explicat en aquest programa més d'una vegada, amb el gas, entre altres coses, es fa electricitat. Doncs en aquest ambient, en aquest panorama, en aquesta situació, des de fa uns quants dies estan començant a sonar unes quantes veus aquí a Catalunya demanant que reprengui un projecte que va quedar aturat ja definitivament, com a mínim fins ara així ho semblava el 2018. És un projecte conegut com a MidCat, que és un gasoducte que havia d'acabar unint Catalunya i Espanya, que havia de servir bàsicament per entendre'ns a escala europea, perquè gas que arriba a Espanya, per exemple, al port de Barcelona, doncs pogués ser transportat i injectat directament a aquesta xarxa de la qual n'acaba depenent tota Europa. Aquests dies, des de la setmana passada, Foment del Treball ha estat un dels actors que més ha clamat per recuperar aquest gasoducte, aquest projecte conegut com a MidCat, que va quedar a mitges, perquè ens entenguem, aquest tub està construït i acaba a Sant Celoni. Imagineu-vos l'autopista P7 de Sant Celoni amunt cap a França, doncs cap amunt no hi és, però fins a, més o menys, Sant Celoni tenim MidCat, una tuberia construïda. En Salvador Sadó és el director de Desenvolupament Sostenible de Foment, de la patronal Foment. Senyor Sadó, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quin sentit té ara, en aquesta situació actual i entesa també en un punt d'emergència, quin sentit té ara reprendre un projecte com aquest MidCat?
Doncs en aquests moments té un sentit geopolític, geoestratègic importantíssim, i té un sentit econòmic perquè es pot garantir la viabilitat del projecte. En el seu moment es va considerar que després d'un estudi de cost-benefici no hi hauria suficient demanda per part de gas, per part de la part francesa, i que el cost que de fer l'infraestructura era massa elevat comparat amb el preu del gas. No? Això, mirat avui en dia en l'actualitat, amb la situació desgraciada que ens trobem, doncs canvia completament el panorama.
Clar, estem parlant d'un projecte que crec que va començar a caminar cap allà al 2000, o principis del 2000, com a iniciativa, que va quedar aturat, diguem-ne, definitivament, que era 2018, no?, quan França i, especialment França, però vaja, França i Espanya acaben decidint que el projecte no val la pena, i de fet fins i tot la Unió Europea ho va treure del que eren, allò que com se'n deia, projectes d'interès comú, no?, se'n deien, d'aquests projectes que eren finançats. Des de fa uns quants dies aquest MidCat ha tornat a posar-se damunt de la taula, des de Foment hi heu insistit bastant. No sé si heu rebut algun input positiu extern des de fora que us faci pensar que potser sí que pot haver-hi ara aquest interès en reprendre'l.
No, nosaltres el que veiem, ho hem vist, la necessitat de reprendre aquesta infraestructura. Hem de tindre en compte el 2013 hi va haver una reunió dels presidents de França, Espanya i Portugal que va firmar un document estratègic per millorar les connexions energètiques entre la península Ibèrica i França. Nosaltres hem pensat que valia la pena plantejar al govern i a la Unió Europea de que s'aprengui aquesta iniciativa, que per volum no és que arregli i solucioni la dependència del gas rus que té Europa, que tenen especialment alguns països com a Alemanya o Itàlia, però podria reduir al voltant d'un 12 o un 15% aquesta dependència, no?
Amb un 12-15% ja és un percentatge interessant, per entendre'ns.
Interessant.
Clar, la qüestió és, si això s'activés, quant de temps és necessari per acabar, com a mínim per part catalana o espanyola, és a dir, perquè, clar, banda francesa, jo he explicat més o menys fins on arriba la canonada instal·lada, no? Que més o menys, per entendre, seria l'entorn de Sant Celoni, no? Si no m'equivoco, que tindríem
La canonada actual està parada a Hostalric.
A Hostalric.
Fins i tot hi ha els materials per continuar que estan en magatzems. Pensem que és un projecte que es va iniciar, per tant que tenia bona part de tots els tràmits, llicències i estudis de tècnics, amb el que, per tant, no cal començar una infraestructura des de zero.
Quant de temps caldria per arribar, és a dir, amb la feina que ja hi havia fet, així em diu que es disposa de material, quant de temps caldria per arribar a França?
Per la informació que empreses del sector que havien estat implicades en el seu moment en el desenvolupament de la infraestructura i la patronal gasista, el tram que queda, que estem parlant de 200 i pocs quilòmetres entre Hostalric i el punt de connexió de bombeig a França, estaríem parlant que es podria fer en 2 o 3 anys.
En 2 o 3 anys. Per tant, no, com a ajuda immediata no serviria, que també va una mica en la línia, per exemple, crec que era la ministra Rivera, no? que havia fet unes declaracions aquests dies, no? En aquest sentit de dir, bé, es pot plantejar o no es pot plantejar, però en tot cas aquest MidCat no seria la solució immediata a la situació que tenim ara, però podria ajudar, no? És a dir, en aquest termini de 2 o 3 anys, amb quina inversió aproximada caldria per fer-ho això?
Aquests estudis estem parlant al voltant de 450 milions d'euros per fer aquests 200 i escaig quilòmetres.
Clar, la pregunta, segurament un que es pot fer ara és, abans que esclatés aquesta guerra, en relació amb l'energia, diguem-ne, el missatge que estava arribant, i de fet, Ursula von der Leyen ahir i va tornar a insistir, aquest cap de setmana ho ha tornat a fer, el que més es posa damunt de la taula és aquesta expressió de la transició ecològica, no? O aquesta transició verda. Aleshores, en un moment en què parlem d'aquesta transició ecològica, d'aquesta transició verda cap a energies netes, té sentit invertir aquests 450 milions d'euros en una infraestructura per a gas, que és veritat que Europa ara la considera verda des d'un punt de vista tàctic, però que és una verdor, diguem-ne, que té data de caducitat?
Doncs completament, perquè el gas natural l'hem de considerar un vector fonamental en la transició energètica a fonts renovables. Evidentment que hem d'anar amb un objectiu de neutralitat climàtica i de zero emissions o de baixes emissions. El gas natural és un dels combustibles fòssils amb menys emissions. Tinguem en compte que no tot es pot electrificar, que descarbonització no és electrificació, que bona part del que és la potència tèrmica que necessiten les indústries per operar no els hi pot donar l'electricitat perquè no agafa la suficient temperatura i sol ho poden fer amb combustibles fòssils o combustibles provinent de residus o combustibles alternatius. Però anem més enllà. Sí que hem d'anar amb l'objectiu de que el gas natural al final no sigui un combustible a utilitzar o sigui un combustible amb un percentatge baix i que puguem anar a combustibles que no emetin gasos d'efecte d'hivernacle. Però ara per ara, en la transició, el gas natural té una capacitat inclús de seguretat de subministre i de backup important. Però anem més enllà. El gas natural es pot convertir en gasos renovables. Bona part i aquí a Catalunya, que estem bastant, tenim moltes possibilitats amb això, i tot el biogàs que prové de metanació de granges o que es pot utilitzar a través del reciclatge de purins, que és un dels grans problemes que tenim, o el gas natural que es pot produir a través de residus, al final ens trobem en que aquest gas natural, amb un biogàs o el gas sintètic provinent de residus, amb un procés d'upgrading que es diu, es pot connectar a les xarxes de gas natural. I més, tothom parla avui en dia de l'hidrogen. Amb una petita adaptació, les conduccions actuals de gas natural podran ser utilitzades per hidrogen. De fet, avui en dia Espanya està permès poder introduir fins a un 5% d'hidrogen en les conduccions de gas natural. A Alemanya ja estan fent proves amb un 10%. Per tant, la infraestructura aquesta en el futur podria tindre una altra utilitat, que és el transport d'un combustible alternatiu, com és l'hidrogen.
Vostè creu que quan Ursula von der Leyen aquest cap de setmana es referia a aquesta transició i deia que Espanya havia de jugar un paper clau, aquesta afirmació podria tenir alguna cosa a veure amb aquest MidCat o no?
Sí, segurament. Pensem una dada. La península Ibèrica té el més del 50% de les plantes regasificadores d'Europa. El gas natural a Espanya arriba via dos gasoductes, el Medgar, que connecta directament Algèria amb la península, i l'altre passant per Marroc.
Sí.
Per cert, que aquest està en l'actualitat tancat
per
dues polítiques entre Algèria i Marroc. I després, de les sis plantes gasificadores que hi ha a Espanya, més una que està aturada i la de Sintra a Portugal, es podrien arribar a entrar l'any 70 BCM, que estem parlant de 70.000 milions de metres cúbics. El gasoducte...
Estem parlant d'aquest famós gas liquat que arriba en vaixell, per entendre'ns, no? O sigui, la regasificació, diguem-ne, dic per explicar-ho perquè ens entengui tothom que ens està escoltant, no? Diguem-ne, aquest...
El gas se transporta d'una manera liquada, és a dir, quan les plantes liquefactores es transformen en líquid i quan arriba a les plantes gasificadores es transforma en gas. Pensem que aquest gas pot venir perfectament de Qatar, pot arribar a venir de Venezuela i pot venir dels Estats Units, perquè a través del gas esquisto, del fracking, en aquests moments s'està convertint als Estats Units en el principal exportador de gas que pot arribar a superar a Noruega, no? Per tant, tindrem una capacitat superior a el que seria el Nord Stream 2, que són de 55 BCM. Quin és el problema? Que això s'ha d'enviar cap a Europa. I actualment les connexions que hi ha entre Espanya i França a nivell de gasoductes, hi han dos petits gasoductes a Euskadi i Navarra, que conjuntament arriben als 8,5-9 BCM, i si suméssim al MidCat, que tindria una capacitat d'uns 9 BCM més, arribaríem a 17.
Per tant, aquest projecte, estem parlant, senyor Sadó, que des d'un punt de vista econòmic i geoestratègic, per exemple, per Barcelona o pel port de Barcelona i per extensió Catalunya, podria ser significatiu, per entendre'ns, no?
Podria ser molt significatiu. I deien, no tan sols pel gas liquat que pugui arribar, sinó la transformació que podem fer dels diferents projectes que hi ha de biogàs produïts de zones ramaderes, amb el que això equipal a també d'equilibri territorial.
Estem parlant, crec que hi ha plantes, per exemple, a Juneda, no? Hi ha alguna planta de biogàs una certa many, no? Una certa envergadura?
Hi ha alguna que perquè estan just tot fet per poder connectar i per discussions entre qui té la normativa d'aplicar, si la Generalitat o el govern central està aturada, però és que sí, és que hi ha projectes que estan aprofitant els residus ramaders i residus industrials per produir gas que es pot injectar en xarxa. Això avui en dia és completament viable i, per tant, és un vector per la transició energètica a fonts renovables, no? I després tenim un impacte, evidentment, geoestratègic en aquest moment. Cada dia Europa està pagant 700 milions de dòlars al govern rus per la seva energia, tant gas com petroli. Amb aquesta capacitat i entrada de diners, doncs Putin té una mica la paella agafada pel mànec, desgraciadament, com estem veient, no? Si se li acabessin els fons, seria d'una altra manera. Europa no pot tancar d'avui per demà la importació de gas, a no ser que deixem Alemanya sense gas natural, no?, per les seves calefaccions. Pensem que a Alemanya no hi ha cap planta gasificadora. A Itàlia, que té una alta dependència del gas rus, n'hi han tres. I ha ampliat, Itàlia està intentant ampliar la capacitat del gasoducte des de Sicília li arriba gas via Tunísia des d'Algèria, no? Per tant, aquest és un projecte estratègic que sí que pot trigar i l'hem de veure també com una oportunitat per en el futur poder ser usat com tota una part d'aquesta transició energètica, no tan sols com un ús temporal del gas natural, sinó en el futur per poder usar tots els gasos d'origen renovable que es poden arribar a produir a la península.
Clara, vas parlar dels impactes positius que això pot tenir a l'economia aquests dies. Abans que comencés fins i tot la guerra, portem uns mesos en què hi ha un debat molt viu a casa nostra sobre l'impacte paisatgístic que tindrien les diverses instal·lacions d'energies renovables que s'estan plantejant al territori, ja sigui a través de camps de plaques solars en alguns punts, o ja sigui aquestes línies d'alta tensió o no, que també s'estan plantejant que creuin d'altres espais del territori, o aquests molins de vent, aquest parc marí que s'està plantejant per Roses. Des del punt de vista ambiental, quin impacte tindria acabar aquest gasoducte i quin camí seguiries? No sé si el plantejament, per entendre'ns, d'aquest gasoducte per acabar-se tal i com està previst és continuar, diguem-ne, resseguint la P7 amunt, o per quin punt tindria previst de creuar el Pirineu i amb quin impacte podria ser per anar cap a França?
El projecte executiu, la veritat és que no el conec a fons. Em sembla que va resseguint tot el que és la P7. Uh-huh. Com tota infraestructura, evidentment, té un cost paisatgístic i un cost d'implantació en el territori, no? Però és que és l'única manera que ens puguem dotar si volem seguir vivint i tenint un desenvolupament social i econòmic. Necessitem fonts d'energia i això comporta l'ús d'un tipus d'infraestructures que tenen un impacte visual i un impacte en el territori, no? És a dir, volem energies renovables, les energies renovables s'han de fer en parcs solars i en parcs eòlics, i no ens serveix únicament posar plaques fotovoltaiques per autoconsum en les vivendes, que amb això només arribaríem a un 30% del consum elèctric per particular que hi ha a Catalunya, no? Per tant, es necessiten aquests àmbits d'infraestructures. I és un cost, doncs, que hem de pagar. Tinguem en compte que avui en dia hi ha molta mitigació de l'efecte que tenen aquestes infraestructures. Hi ha molts projectes que parcs de fotovoltaics estan convivint en zones agrícoles i fent-se que es puguin integrar en les mateixes plantacions agrícoles, no? Els molins de vent, desgraciadament, no es poden posar ni distribuir equitativament en el territori, perquè s'han de posar allà on hi ha vent, ens agradi o no ens agradi, no? Per tant, doncs, bé, és un cos. Desgraciadament, a Catalunya tenim una societat molt del no i no, i costa sempre tirar endavant aquest tipus d'infraestructures, i així ens hem quedat a la cua de l'implantació de les energies renovables, no tan sols a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, i no, avui en dia no complirem els objectius que marca la Unió Europea, no? Per tant, sí, pot tenir un cost, un impacte paisatgístic, un impacte en el territori, però tindrà un altre cost beneficiós d'una altra manera.
Veurem quin acaba sent. En tot cas, la realitat és que el preu de l'energia la tenim pels núvols, no? Explicàvem avui aquest preu mitjà de l'electricitat, 442 euros al megawatt hora, el barril de Brent que estava al 130...
Ahir la nit al 130.
Estava al 130, ho dic perquè no? Si algú ha anat a posar benzina aquest cap de setmana a les benzineres s'haurà adonat que respecte a l'últim cop que va posar benzina, i segurament podia haver estat aquesta mateixa setmana, els costos no paren de créixer, no? I alguns experts ja parlaven de 2 euros al litre d'aquí a ben poc, i això sí que no és sostenible per l'economia, per entendre's, no? Global del país, ni per l'activitat empresarial, senyor Sadó.
Sí, sí, hi ha moltes indústries, les energètico-dependents, especialment les que depenen del gas natural, que algunes no els hi surt a compte poder mantenir la producció. I, per tant, que per moltes que estan fent canvis en energies d'origen renovables, algunes que poden intentar electrificar part dels cicles de producció, que estan treballant en projectes d'eficiència energètica i de reducció del consum d'energia, però a preus actuals la producció o ho traslladen en els seus productes i, per tant, ho acaben traslladant al consumidor final, o la realitat és que han de parar maquinàries perquè no els surt a compte produir. I, per tant, és un tema molt important.
En Salvador Sadó és el director de Desenvolupament Sostenible de Foment. Avui ens ha acompanyat, li hem demanat que ens expliqués alguna cosa més per entendre què és aquest projecte que haureu vist segur els mitjans de comunicació aquests dies de gasoducte, aquest MidCat, que ha tornat a posar-se damunt de la taula com una opció viable en aquest mig termini, per entendre'ns, pel temps que necessitaríem encara, que ara explicava el senyor Sadó, per acabar-lo de construir, però també aquesta possibilitat de reduir la dependència europea entre un 10 i un 12% respecte a les importacions del gas i del petroli, que ara mateix, fins i tot estan en guerra, es continuen comprant a Rússia. A Putin se li han posat sancions, i molt dures, però els 700 milions diaris els continua cobrant per l'energia que li ven a Europa. Senyor Sadó, gràcies per ser-hi, que vagi molt bé.
Gràcies a vostè.
Molt bon dia. Passen 4 minuts pràcticament del punt de les 9, publicitat i temps de tertúlia al matí, Ràdio Estel.